Més, també sol·licita que l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, declari com a testimoni en el judici. En l'escrit d'acusació que ha presentat avui a l'Audiència Nacional, la Fiscalia demana mantenir en aquest procés el PP i a l'exministra de Sanitat, Ana Mato, com a partícip a títol lucratiu. Per als populars, demanen concepte de responsabilitat civil pels beneficis obtinguts per Gürtel als ajuntaments de Pozuelo de Alarcón i Majadahonda, més de 328.000 euros, mentre que Amato li sol·licita més de 28.000. Canviem de qüestió. La cèl·lula terrorista desarticulada ahir a Bèlgica planejava atemptar contra agents de policia a la via pública o a les comissaries, segons ha confirmat avui la Fiscalia Federal belga. De fet, durant els escorcolls a dos habitatges a Verviers, al nord-est de París, s'ha trobat uniformes de policia. Les forces de seguretat també han trobat armes de guerra, explosius, telèfons mòbils i una gran quantitat de diners en efectiu. També us expliquem que el govern espanyol prepara una llei de seguretat que centralitzarà tots els recursos en mans del president del govern. El Consell de Ministres ha donat avui llum verda a aquest avantprojecte que permetrà, entre altres coses, que Mariano Rajoy i els seus successors mobilitzin Mossos i Ertzaintza, així com policies locals i fins i tot recursos privats en cas d'atacs terroristes o de catàstrofes naturals. I la Fiscalia de Barcelona ha presentat, recordem-ho, dos recursos sol·licitant que es revoqui el tercer grau penitenciari que va ser concedit al Nadal a l'expresident del Barça i empresari Josep Lluís Núñez i al seu fill, segons fonts judicials. Recordem que tots dos havien ingressat a la presó de Quatre Camins el 16 de novembre per complir una condemna de 2 anys i 2 mesos de presó pel cas Hisenda i en van sortir 40 dies després en ser-los concedit el tercer grau. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Ara us deixem amb l'espai, estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
El Club del Country, un programa que ha fet història. 60 minuts per escoltar els èxits del moment i els grans clàssics de sempre. Des de 1987, fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, dirigit i presentat per Rafael Corbí. Els diumenges a les 9 de la nit, a Ràdio Estel. Country Roads. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El 17 de gener vine amb el club més amics els Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú. Assistirem a l'ofici solemne del patró de la vila, Sant Antoni Abat. Viurem els Tres Tombs, farem dinar de germanor i visitarem la vila. El 17 de gener, excursió als Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú amb el club més amics. Més informació al 93 409 27 70. El club més amics, volem amics com tu. Aquest diumenge, excepcionalment, l'Espai La Cantata s'emetrà a les 6 de la tarda degut a la transmissió de l'acte ecumènic des de la Catedral de Barcelona. Recorda-ho, aquest diumenge La Cantata a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. És divendres, dia 16 de gener de l'any 2015. Us parla el vostre amic Toni Guerrero i per començar avui, bon cap de setmana per tothom. El món dels llibres, naturalment, el cinema i després el tema turístic, gastronomia, restauració, és el que presentarem avui a Estem amb tu, aquí a Ràdio Estel i, amb el permís de tots vosaltres, comencem. I per començar, Lluís Torrelles, bona tarda. Què tenen que fer els nostres oients? Benvingut.
Bona tarda, Toni. Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu ràdio. Ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Doncs moltes gràcies, estimat Lluís, al 93-409-2771 i també al 93-409-2772 també serveix per un concurs que té que començar dintre d'un moment. I per això, perquè comenci aquest concurs i preparat amb el cinema i el món literari, arriba també, com tots els divendres, el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Miguel, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Toni.
Es presenta una bona setmana d'estrenes?
Pues sí, hi ha 8 estrenes, moltes d'elles són pel·lícules que tenen nominacions als Oscars, per tant, vol dir que els aficionats al cinema tenen oportunitat ja de posar-se al dia de lo que són els nominats als Oscars, que es farà el mes de febrer. Per tant, una bona setmana, 8 estrenes. Per tant, sí, jo faré una tria de dos. I, com sempre, quan podem, començarem amb la pregunta, perquè tenim dues entrades als Cinemes Verdi.
Molt bé, Miguel. A mi m'ha dit un ocellet que a tu t'agrada cuinar. Ah, és a dir,
bueno, no m'agrada, però m'agrada menjar bé.
Però bé, si algun dia tens que cuinar...
Jo escolto amb molta atenció les receptes que et donen, evidentment.
Per això t'ho deia.
Són molt importants.
Perquè avui toca plat de cuina i...
Perdona, Toni, que et talli, però és que sapigui alguna cosa no vol dir que la sàpigues fer. Pots entendre una cosa molt bé, no fer-la, però sàpigui com es fa.
Doncs pues mira, hi ha molts homes que els agrada cuinar.
No,
ja ho
sé.
I que estan escoltant el programa en aquest moment.
Pràcticament els grans cuiners sempre han estat... Ara no, ara comencen a ser dones, però parlo dels cuiners coneguts. Després la dona a casa és la que fa meravelles.
Un gran cuiner el trobaran vostès al Cafè d'en Víctor, que és en Jesús García. Jesús, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Toni.
Encantado de que estés con nosotros, Estem amb tu, com és natural. ¿Y qué plato tienes para hoy, Jesús?
Sí, hoy tenemos un solomillo de buey con fresitas de bosque.
¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué ingredientes?
Sí. Vale, pues mira, los ingredientes serían un solomillo, 250 gramos, limpio de lo que es la piel y todo, un cuarto de kilo de fresitas, una escalonia, un cuarto de litro de crema de leche, 25 gramos de mantequilla, un chorrito de aceite de oliva, un chorrito de grosella, sal, pimienta y 150 gramos de arroz hervido como guarnición.
Muy bien, ¿y cómo lo hacemos?
Sí, pues mira, en una sartén pondríamos la mantequilla con un chorrito de aceite y la escalonia picada, hasta que dore, es que haya dorado, que haya cogido color. Vamos a poner lo que es la crema de leche, vamos a poner la grosella y vamos a hacer lo que es la salsa con sal, pimienta, que quede reducida, que quede rectificada de sabor y todo. En otra sartén aparte haremos el solomillo al punto del cliente, al punto del gusto. Y una vez que esté al punto, lo vamos a incorporar en esta salsa para que haga unos 4 o 5 minutos, se mezcle con la salsa y coja un poquito de sabor. Y bueno, ahí ya tendríamos el plato preparado, el arroz previamente hervido y caliente, ponemos como guarnicio, solomillo, zarceamos con las fresitas y le tiramos unas cuantas fresitas de bosque, pero sin saltearlo, que son frescas por encima. Y bueno, ahí tendríamos listo el plato para servir.
Muy bien, y luego degustar una copita de freixenet, por ejemplo, que también irá muy bien,
sí.
De este plato exquisito. Por cierto, la cocina avanza, que es una barbaridad. Es como don Hilarión cuando decía, las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Por lo tanto, el tiempo o la temporada de calçots, ¿cuándo empieza normalmente o cómo va a empezar este año?
Pues bueno, este año está a punto ya esto desde que empecemos y vamos a incorporarlos como cada año, ¿no? Pues son buenísimos, hechos de cualquier manera, o la típica, ¿no? Lo que es enteros con su salsa romesco y su salsita, o bien ya más refinados, digamos, pues limpios, lo que es un hervido, un pochado muy rápido y luego pues hechos a lo que sería la romana, ¿no?
Uh-huh.
Y ya sería para comerlo con cuchillo tenedor en la mesa, mucho más cómodo.
Els bons calçots, recordi, també al Cafè d'en Víctor. Jesús, un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente, gracias, buenas tardes.
Pedro. Hasta siempre.
A Radio Estel, estem amb tu.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. Al Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores. Menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12. Telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor. Yeah, lady,
Hortet del Baix, l'experiència de generacions de productors del Baix Llobregat a la teva taula. Les fruites i verdures més fresques directes a casa teva. I a més, envasats ecològics, bio i de comerç just. Fes la teva comanda recent collida a hortetdelbaix.com i si ens truques de part d'Estem amb tu, al 93 637 6889, descompte del 20% en la primera compra. hortetdelbaix.com, el pagès directe a casa.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com.
A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. Metge, infermers, psicòleg, fisioterapeuta, el millor servei i el millor preu. 1.593 euros IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O entra a la nostra web senior.cat. O vine a veure'ns a la residència Senior de Bellvís. Et sentiràs com a casa.
Ecodutxa patrocina cinema, llibres i teatre.
Cinema, llibres i teatre, i per tant ara sí, endavant, Miquel, quan vulguis.
Pues comencem, si et sembla, amb la pregunta per guanyar dues entrades pels cinemes Verdi, gràcies a l'empresa Verdi. És una pregunta molt fàcil. La pregunta diu: què actriu, ja morta, s'ha dit d'ella que va ser l'animal més bello del mundo? Ens tenen que dir el nom d'aquesta famosa actriu, malauradament ja morta als 67 anys d'edat, però penso que és una pregunta molt fàcil. Per tant, les nostres línies estan obertes al 93 409 27 71 i 93 409 27 72.
Miquel, estimat, m'agrada ajudar una mica sempre els oients, però bé, amb el permís teu, perquè aquest és el teu espai. Aquesta actriu, per casualitat, va estar enamorada d'un torero?
Pues sí, i va estar també a Espanya.
A Espanya.
A Madrid, a la Costa Brava, és molt fàcil.
Doncs molt bé, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Mira que ràpid, ja tenim la trucada.
Sí, és una pregunta molt fàcil.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Marta?
Sí, hola, bona tarda.
Digue'm.
No, el Miquel.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, vostè sap qui és aquesta famosa actriu que va morir als 63, als 67 anys i que le deien l'animal més bello del mundo?
Suposo que és Ava Gardner.
Sí, senyora, molt bé. Com es diu?
Jo, Marta.
Marta, de on truca?
De Premià de Mar.
De Premià de Mar, molt bé. Bona localitat costera. Una mica més a dalt, la Ava Gardner va fer una pel·lícula.
Una miqueta més a dalt, sí.
Una pel·lícula famosa. Doncs pues ja ha guanyat les
cegues. A la Costa Brava, la Costa Brava.
Sí, exactament. Per això dic una mica més a dalt.
A la Costa Brava, sí, a Tossa.
Una mica més a dalt. Pues res, ha guanyat les dues entrades. No pensi que la Inés li prendrà les notes.
Molt bé.
De la seva adreça, eh? Adéu-siau.
Una abraçada i bona tarda.
A vostè, bona tarda.
Adéu-siau. Miquel, anem ràpidament.
Ràpidament amb les estrenes. Mira, jo he fet una tria de dues. Com he dit abans, són 8 les estrenes d'avui. Moltes pel·lícules nominades per millor pel·lícula o també per les seves interpretacions o guions. La primera té aquest diàleg.
Por la mujer más bella y más inteligente que he conocido en toda mi vida.
Gracias. Feliz cumpleaños. Los quiero.
Recibamos a la doctora Alice Cole.
Gracias. Espero de todos modos convencerlos de que observando estos primeros pasos que se adentran...
Alice, ¿dónde cojones estás?
He salido a correr.
Pues espero que lo hayas pasado bien, porque has tirado por tierra nuestros planes de cenar con Susan Kirby.
Película dirigida per dos coneguts directors, dels quals aquí ja s'havien vist un parell de pel·lícules. Són Richard Glatzer i Wes Borland. I gran interpretació de la Julianne Moore, que fa el paper d'una dona molt intel·ligent, que és experta en lingüista, dona conferències, és acadèmica, i que quan té 50 anys, de cop i volta, li ataca la malaltia, la dolorosa i famosa malaltia de l'Alzheimer. A partir d'aquí, pel·lícula extraordinària. Cal recordar que la Julianne Moore ja ha guanyat el Globus d'Or com a millor actriu i que ja està nominada dins de les nominacions als millors, les millors actrius de l'Oscar, no? Kristen Stewart, Kate Bosworth i Alec Baldwin completen el repartiment d'una pel·lícula que jo tan sols diré una cosa als meus, als nostres oients, que si han patit en algun familiar aquest tema, vagin preparats, perquè és una pel·lícula dura, però plena d'humanitat i que fa reflexionar sobre la complexitat d'una malaltia que no tan sols afecta al malalt, sinó també als familiars, a l'entorn d'aquesta persona que pateix l'Alzheimer. I la segona pel·lícula té també aquest diàleg.
¿Está bien este sitio?
Me gusta mucho la música que ponen. Bob Ellis a la batería. Toco en la primera orquesta de jazz de Schaffer, la mejor escuela de música del país.
La clave es relajarse. No te preocupes por el tema, ni por lo que estén pensando los demás. Estás aquí por una razón. Diviértete.
5, 6, ¿sí?
Quiero ser grande.
Y no lo eres.
Bé, Whiplash és el títol d'aquesta pel·lícula que ha dirigit Damien Chazelle, és el seu segon llargmetratge, pel·lícula que va guanyar al Festival de Sundance i que té una gran interpretació de Miles Teller en el paper d'aquest jove Andrew, que vol ser un gran baterista de jazz, i de J.K. Simmons, que és el personatge del, diguem, el mestre, el professor, el director de l'orquestra en què ell vol tocar. És una pel·lícula on els que li agrada el jazz ho passaran molt bé perquè hi ha grans números de jazz, i és una història en certa mida de disciplina, d'ambició, d'un noi que renuncia a tot per poder ser un gran baterista. Cal dir que té els últims 15 minuts, és com un festival de música perquè hi ha una mena d'enfrontament entre el professor i l'alumne i ell tocant la bateria fins al que inclús es fa sang a les mans. Gran pel·lícula, i ja dic, molt especialment pels aficionats al jazz.
Les 5 de la tarda, 16 minuts, estimat Miquel, ja tenim la teva convidada preparada perquè entreu els dos en acció.
Bueno, pues una convidada molt especial, una convidada muy especial, porque se llama Milena Tusquets, y acaba de presentar su segunda novela, que es una novela extraordinaria. También esto pasará. Milena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel,
bueno,
¿qué tal?
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, y
te quiero hacer la entrevista en castellano, aunque normalmente este programa, este Mamtú, es en catalán. Y el libro sí. Ha salido también editado por Ara Llibres en catalán, bajo el título de També això passarà. Sí, però tu el libro, sí. També això passarà, que l'ha editat Anagrama en Narrativas Hispánicas, lo has escrito en castellano.
Y la entonces, verdad es que sí, que el libro está escrito
claro,
en castellano.
Claro, además creo que estás muy contenta de la traducción al catalán, justamente que te ha hecho Lourdes Serraima, ¿no?
Serramia,
sí, es una gran traducción. Serramia, sí. Perdón, perdón, ¿lo he leído mal?
No sé cómo se llama yo. Nunca
Lourdes Serramia. Serramia, sí, Lourdes Serramia. No, estás muy contenta de la traducción. Es una traducción importante porque los dos libros se han presentado al mismo tiempo, en catalán y en castellano. Y además, tú has sido una especie de fenómeno literario, porque en la Feria de Frankfurt me parece que más de 20 editoriales, no sé si 25, 26, 27, compraron ya los derechos.
En 29.
29 países o editoriales de diferentes países te han comprado ya los derechos de la novela.
Sí, antes de que saliese en septiembre, o sea, meses antes de que saliese en castellano o en catalán, ya en Frankfurt se estaban peleando. Y evidentemente los países europeos, Francia, Alemania, Inglaterra, pero después países rarísimos tipo Vietnam, que me dijo mi agente que hacía años que no vendían un libro a Vietnam.
Qué curioso,
o
¿no?
O Corea, o China, o sí. Japón, o Bulgaria.
Milena, ¿será porque también esto pasará, que es una frase preciosa, que tú la explicas, el origen es el origen de un cuento que le explica la madre de Blanca, que es la protagonista? ¿Será porque es una novela sobre el duelo, sobre el dolor y sobre la superación del duelo?
Creo que porque es una novela sobre el duelo y sobre el dolor, pero también es una novela sobre el amor. Yo creo sobre un amor, sobre la relación madre-hija y el amor entre una madre y una hija, y sobre el amor en general y la felicidad. Sobre cómo esa chica que ha perdido a uno de los amores de su vida, que es su madre, intenta recuperar las ganas de vivir a través de los hombres que la quieren, a través del mar, a través de sus amigos. Creo que es una novela muy vitalista, que es verdad que tiene razón, que es una novela sobre el duelo, Miguel, pero también es una novela muy vital, ¿no crees?
Totalmente vital, porque hay los dos personajes de los hijos del personaje de la...
Exacto.
Que es Blanca, que son, y después la estancia en Cadaqués, que es un canto a la vida. Es, evidentemente,
exacto,
dentro del dolor que vive nuestra protagonista, hay el canto a la vida de que la vida continúa Y como muy bien dice el título, también esto pasará, en el sentido de que tanto lo malo como lo bueno, para bien o para mal, termina pasando, ¿no? Y se supera y seguimos adelante.
Y hay que sacar el máximo de esas cosas.
Efectivamente. El famoso carpe diem, pero bien utilizado, ¿no?
Exacto, exactamente. Es justo esto, sí.
Milena Busquets, Tusquets. Hay que caer, y yo no me gusta porque soy... No sé, soy un tipo de periodista que no me gusta incidir en temas personales, pero no cabe duda y se ha hablado...
Pero es un libro muy personal.
Es un libro muy personal, no sé si decir casi autobiográfico o
sí,
casi...
Sí, que lo es, sí, Miguel, claro que lo puedes decir.
Lo puedo decir, bueno, es que ya, no, pero a mí me duele muchas veces un cierto periodismo agresivo que no creo que conduzca más que a la molestia entre el preguntador y el contestador, ¿no?
Sí, pero tú eres lo opuesto a esto y te conozco desde hace muchos años.
Bueno, muchas gracias, Milena, muchas gracias.
Dispara.
Bueno, hay que decir para los oyentes que quizá no lo sepan o no concuerden los apellidos, que Milena Busquets Tusquets es hija de la gran editora y escritora, aunque escritora tardía, pero recordemos que, por ejemplo, hay grandes autores tardíos en el cine, sin ir más lejos, que han hecho una sola película con 80 o 70 y pico de años y que llegaron a una obra maestra. Esther Tusquets fue una de las grandes editoras que hubo en España, una de las grandes escritoras en su última etapa, y una mujer que, como vemos leyendo También esto pasará, dejó evidentemente una huella, yo creo que impresionante en su hija Milena. ¿Cómo has escrito el libro? ¿A golpes de sangre caliente o ha sido un trabajo muy metódico y muy preparado?
Sí, el primer capítulo me salió un poco de sopetón. Estaba un día en casa, en la mesa de la cocina, y no recuerdo mi estado de ánimo, no sé si estaba muy triste o no sé cómo estaba, pero de repente me puse a escribir este comienzo de libro, comienzo de carta de amor, sin saber muy bien lo que estaba haciendo, y me salieron las 15 primeras páginas de golpe. Y después, cuando vi que realmente se podía convertir en una novela, entonces sí, me senté y entonces hice un esquema muy claro, y entonces ya me planteé el sentarme cada día a trabajar, me apeteciese o no. No lo he hecho siguiendo la inspiración, creo que la inspiración...
¿La has trabajado? ¿Ha venido trabajando?
Muchísimo, cuesta muchísimo escribir, es durísimo.
Es durísimo. Bueno, hay que decir que Milena Busquets, Tusquets, también ha vivido la etapa de editora, lo que pasa que después lo dejó, pero también has vivido la experiencia, un poco la experiencia que vivió tu madre, lo peor es que tú no has continuado, y parece ser que sí que ya la literatura como creación va a ser un poco tu definitivo camino. Tú has hecho muchas cosas.
Ojalá.
Bueno, se trata también de voluntad, ¿no, Milena?
No, claro. No, sí, pero ojalá la gente pues me lea y les guste y se sientan identificados.
Hombre, yo
ganas de descubrir cosas y...
Yo, que antes que crítico o comentarista, o llámese como se quiera, soy lector o espectador, yo tengo que decir que me leí la novela casi de un tirón. Es una novela no excesivamente larga, de 160, casi 170 páginas, 170, sí. Y se lee de un tirón porque tiene un ritmo muy vertiginoso y muy vital. Ahí es donde está esa especie de...
El gancho.
El gancho, sí, es muy vital, pero porque la mayoría, prácticamente casi toda la novela pasa en Cadaqués, en un verano en Cadaqués, donde, bueno, en cierta medida también reflejas una clase social barcelonesa muy determinada, un poco en la memoria de tu madre cuando era aquella Barcelona de Tuset Street, por decirlo así, ¿no? De la nueva,
la
Goix Divin, Tuset Street, la Escuela de Cine de Barcelona. Pero también pones a los actuales, es decir, en cierta medida a los hijos de aquella generación que quizá andan un poco perdidos. ¿Es cierta esta idea? ¿Sí?
Yo creo que sí, yo creo que es una... que los hijos de esta generación apenas se ha hablado o apenas se ha empezado a hablar, y realmente fue un experimento. La Goix Divin a mí me gusta y me atrae, porque me parece un experimento muy pequeño, que lo que hicieron igual no tiene muchísimo interés, o igual no todo ha envejecido igual de bien, pero en todo caso era un grupo de gente burguesa que se podía haber dedicado simplemente a ir al club de tenis o a hacer el tonto, y que intentaron hacer cosas en el terreno de la cultura muy importantes, me parece, en un momento en que no era tan fácil. Y entonces nosotros, los que fuimos niños en aquella época o al final de la Goix Divin, pues sí, de alguna forma teníamos, por un lado, unos padres muy liberales y muy alocados y muy, muy originales, y por otro lado, seguíamos de alguna forma, pues yo iba al liceo francés, que era un colegio muy burgués y muy...
Y muy rígido.
Alves,
y muy rígido.
Sí, muy rígido, pero... me alegro muchísimo de haber ido porque es donde más aprendí. Después la universidad resulta un paseo.
Milena.
Es un poco una visión desde una persona que vio estos personajes que estaban experimentando, intentando cosas, intentando también cambiar la España de aquella época, pues desde los ojos de una niña de 5 años. Yo debía tener 5 años o menos cuando la Golshivin, digamos, acabó, si es que acabó, porque yo creo que se arrastró durante más años después.
Milena, buenas tardes, soy Tony Guerrero, ¿eh? Gracias por estar.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar en mi programa y en el espacio, naturalmente.
Ah, es
que lleva muy bien Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. No, ya que estamos hablando del amor de aquella época al amor de hoy, ¿cómo lo definirías? ¿Ha habido muchos cambios?
Yo creo que el amor de verdad, el que nos interesa, es siempre igual. Por eso seguimos leyendo las tragedias griegas, por eso seguimos leyendo a Shakespeare, por eso seguimos escuchando a los Beatles o a Elvis Presley. El amor es el amor, y quien lo ha entendido, lo ha entendido. Yo creo que no hay muchos cambios. En aquella época, algunas personas, no fue el caso de mis padres, algunas personas, pues sí, experimentaron también con lo de los tríos, un tipo de parejas distintas, que yo creo que casi nunca, la verdad, casi nunca funcionó, porque ya es difícil que funcione una pareja normal, entre comillas, para encima hacer inventos raros.
¿Y el amor cómo se ha portado contigo?
Bien, yo he tenido mucha suerte. Mucha suerte, que quiere decir que he tenido suerte de encontrar a hombres que creo que me han querido mucho, pero también que, por lo tanto, le he pasado muy mal, porque el amor, hay una parte, sin el amor no sufres, o no hay momentos de desgarro y de pasión y de celos, no soy muy propensa. Pero bueno, el amor, si no tiene algo de oscuridad y de sombra, no es amor. El amor es un juego muy contradictorio, muy complicado. Pero yo creo que yo he tenido suerte, creo.
Miguel,
yo creo que todo esto, el lector o la lectora lo va a encontrar en También esto pasará, de Virina Busquets, sí. Tusquets, que es una novela absolutamente recomendable. Es una mirada a una mujer que sufre una pérdida fundamental en su vida, pero a la vez también es un canto a la vida a través de estos niños, de esta luz de cada que es, de esta vitalidad que tienen los personajes que rodean a la protagonista, a Blanca, entre paréntesis, Milena. Milena, muchas gracias por haber estado
con
nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
No, por favor, te agradecemos que hayas estado aquí. Sabemos que estás muy liada, con muchas entrevistas, y siempre es un placer poder hablar con una autora como tú.
Pero por ti siempre estoy. Siempre
muchas
estoy.
Gracias. Le deseamos muchos éxitos y que realmente esta novela funcione como se merece. Vale. Y, por cierto, bueno, ya sabes que ha tenido muy buenas críticas, ¿no? Y
bueno,
te han hablado
sí,
ya muchos medios,
gustando.
O sea, que no te puedes quejar, sí. ¿Eh?
Milena.
No me quejo.
Por eso. Hasta siempre.
Bueno. Milena, bona tarda,
un beso grande.
Un beso. Bona tarda. Adéu-siau. Adéu.
Miquel, no pots imaginar lo feliç que em sento quan veig, a més tu mereixes, no?, que la gent t'estima i et respecta.
Por viejo.
No, que va. Los viejos roqueros nunca
dicen que el demonio sabe más por viejo que por demonio.
Los viejos roqueros nunca
A los periodistas se les quiere más porque tienen años que por joven.
Miquel, estimat, fins al proper divendres.
Fins al proper divendres. Adéu-siau.
A Radio Estel, estem amb tu.
Atención, a continuación emitiremos 45 segundos de ventajas. Cambie su bañera por un plato de ducha. Elimine el riesgo de accidentes. Ahorre importantes cantidades de agua. Gane más espacio en su baño. Mejore su calidad de vida. Lo notará desde el primer momento. Ahorre en su factura de agua. Amortice la instalación en solo unos meses. ¿Cómo conseguirlo? Contactando con Ecoducha. Porque cambiamos su bañera por plato de ducha en un día. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros, IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros, IVA incluido. Y en el mismo día, nos avalan más de 1000 instalaciones. Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
A
Escales, desnivells. Arriba un moment en què es converteixen en veritables barreres arquitectòniques i les solucions les tenim a Pujalift. Accessibilitat, peritatge, cadires salvescales, elevadors verticals... Nosaltres transformem allò que és difícil en senzill. Els nostres equips tècnics l'orientaran abans de començar cap obra i sense cap tipus de compromís. A més, proveiran una atenció personalitzada un cop acabada l'obra. Per la nostra empresa, el més important és la confiança del nostre client i la seva satisfacció. Truqui ara mateix al 93-000-6427. 93-000-6427. A Pujalift treballem per la seva tranquil·litat.
¿Sabes que con Web TV puedes ver cualquier tipo de contenido en streaming sin moverte del sofá?
¿Streaming? ¿Qué es eso?
Significa que puedes ver cualquier contenido audiovisual alojado en Internet, como películas o series. Con Web TV de BlueSense puedes ver todo lo que quieras, cuando quieras y en cualquier televisor.
¿Y partidos también?
Por supuesto. Recuerda, Web TV de BlueSense.
¿Restaurador, chef, cuiner, cuinera? Enhorabona. Fructus cultiva el producte fresc que necessita la vostra cuina. A Fructus ens mirem els aliments amb una sensibilitat que aprecien els nostres clients. Saber com i d'on provenen i com i on s'han cultivat els aliments que servim esdevé cada cop més important a l'hora de triar què mengem. A Fructus us donem facilitats per apropar el coneixement dels productes que serviu al vostre restaurant a la vostra clientela. Així, us convidem a visitar els vostres ingredients als nostres camps. Us mostrarem la nostra planificació estacional perquè pugueu treure tot el rendiment possible al producte de temporada. A Fructus, cooperem amb petits productors que ens ofereixen productes d'altres zones geogràfiques. També importem productes d'arreu del món, obrint així un ampli ventall de possibilitats per a la vostra cuina. Si desitgeu més informació, visiteu la nostra web fructus.es i demaneu-nos que ens posem en contacte amb vosaltres. Fructus, del pagès al restaurant. Estem amb tu. Ràdio Estel, Toni Guerrero.
La 5 de la tarda, ja 31 minuts, avui és divendres, i per tant cada 15 dies tenim aquí la presència del Jordi Genebriera, director general de Dynamium Consultors i també el nostre expert amb la capçalera en temps de comerç. Estimat Jordi, benvingut i bona tarda.
Bona tarda, Toni, com estem?
En aquesta presentació falta més currículum, però clar, sense que finalitzaria el temps de seguida, no?
Bueno, la veritat és que fem el que podem, no? Trepitgem molt territori i intentem portar, a més, convidats que també estan a peu de carrer. I, Toni, volia fer una pregunta. Tu no has comprat aquest Nadal els regals?
Bueno, jo sempre acostumo a comprar els meus regals, i la meva família també, segons el barri d'on estem vivint,
O sigui, el comerç de proximitat.
Exactament. Jo crec que això és el més important, per poder-los donar també un ajut, especialment a les mitjanes empreses, també, i als nous emprenedors. Estàs d'acord?
Completament d'acord. Fixa't que el comerç de proximitat és el que omple de llum i omple de vida al nostre barri, no? En alguns altres països d'Europa on estan perdent, i també a Espanya, on estan perdent el comerç de proximitat, quan s'apaguen les llums de les oficines a les 7 de la tarda, no queda absolutament res, queden barris deserts, no? Tenim exemples d'altres països, com et deia, i tenim exemples també a Espanya, de que quan no es mima, quan no es cuida el comerç de proximitat, doncs les coses no funcionen bé, no? A més, tenim un comerç de proximitat molt actiu, no? I no és aquella senyora Maria de la botiga antiga. Tenim un comerç que es mou, tenim un comerç que té moltes coses per oferir, tenim un comerç que té un munt d'activitats i, de fet, tinc unes dades que crec que serien molt importants i interessants veure-les amb l'audiència. Per exemple, Espanya és el país que té un número més elevat d'empreses dedicades al comerç detallista després d'Itàlia, no? L'any passat, per exemple, el 2013, va ser un any de pèrdua important de llocs de treball i d'empreses, però sembla que hi ha una petita repuntada cap amunt, no? La majoria de gent que treballa en el comerç, Toni, són dones. 7 de cada 10 són dones en el comerç de proximitat.
Per això funciona bé.
Possiblement, això és molt important, i a més molt bones venedores, la majoria d'elles. A més, en termes d'ocupació, el comerç del detall és, o ha estat en el tercer trimestre del 2013, ha ocupat el 16% dels treballadors assalariats, el 9%, gairebé el 10% dels autònoms. És a dir, que és la força de contractació i dintre de la seguretat social més important que hi ha en el nostre país, no? De fet, avui, per parlar de comerç, tenim a tres convidats, crec que molt especials. Com et deia abans, no hem convidat aquesta vegada a cap polític, saps que doncs, a vegades en convidem, no? Perquè no volem que ens digui que va tot bé, no volem que ens digui que tot és meravellós, volem que ens diguin què és el que està passant de veritat a peu de carrer, no? Què és el que estan vivint les seves ciutat. Hem agafat tres models molt representatius del nostre país, no? Tenim en Roger Noguer, gerent de Bicomerç, tenim en Jesús Carballo, gerent de Sant Cugat Comerç, i tenim al telèfon, que crec que ens escolta ja, la Cristina Bundó, responsable gerent de l'associació Centre Vila de Vilafranca del Penedès. Bona tarda, Cristina.
Bona tarda, Cristina.
Molt bona tarda.
Doncs comencem...
Molt bé. Amb en Roger, per exemple.
Per exemple.
A mi m'agradaria fer la pregunta als tres, i que seria, a part de tot, bona tarda i benvinguts al programa.
Bona tarda.
Estem amb vosaltres, no diem estem amb tu, perquè estem amb tu, estem tots els dies, i ho saben els nostres oients, però també estem amb vosaltres, i amb aquestes inquietuds, i naturalment, tal com deia el Jordi, molt agraïts de que estigueu avui al programa, no? Us vull fer aquesta pregunta, els tres amb una resposta. Quin és l'estat general del petit comerç a Catalunya? Roger.
Bé, si parléssim en termes econòmics, tot i que aquest any passat doncs, hem millorat vendes, venim d'una època molt complicada, però bueno, segons ens indica l'índex del comerç al detall, sembla que hem pujat entre un 1 i un 4%, si només ens regim en un aspecte merament econòmic. Si parléssim d'un estat més general, potser estaríem parlant de que el comerç estem patint doncs, una profunda transformació de model, estem patint una profunda transformació de canal, el consumidor ens ha canviat, en general podríem dir que estem en un moment d'inflexió bastant important.
Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La pregunta l'has escoltat bé?
Sí, l'he escoltat molt bé i...
Pues la resposta quan tu vulguis.
La ratifico el que, en termes econòmics, el que està dient el meu company Roger. Amb el terme més social, crec que en aquest moment aquesta transformació i les grans normatives que ens venen imposades des de l'Estat està tocant molt el que és el moll de l'os, la fibra del petit comerç o del comerç de proximitat o d'aquest comerç urbà que, d'alguna manera, com molt bé heu dit abans, forma part doncs, del mode de viure de les nostres ciutats. Vull dir, és la cohesió, és la seguretat de les nostres viles, és una mica, a part doncs, de la part econòmica, és la part social i en aquest moment jo crec que està una mica la corda fluixa.
Molt bé, Cristina, no te'n vagis, que ens queden encara molts minuts de programa. Jesús, t'escoltem.
Home, amb els termes econòmics com els meus companys diria el mateix, però també diria que estem en alerta. Per què? Perquè estem en un moment en què correm molts perills, però també, a la vegada, tenim moltes oportunitats. Com deien els companys, és un moment de transformació i també d'oportunitats. Per què? Doncs per un costat, per la reducció del consum, que això és una nova realitat i que potser no tornarà, o segur, ja sabem que no tornarà als nivells que teníem abans. Per un altre costat, també tenim el tema de la regularització que es vol fer des de Madrid i que és un atac concret cap al comerç de proximitat. També perquè potser necessitem un canvi en el propi sector del comerç. Necessitem canvis de generació, necessitem que encara s'actualitzin més els nostres comerciants. I bé, això fa que puguin entrar nous emprenedors que estan entrant en el comerç i que canvien una mica el paradigma. Per tant, és un moment d'oportunitats.
Jesús, les grans superfícies fan mal en tota aquesta inquietud que teniu vosaltres per posar en realitat el que tindria que ser?
Molt, i precisament m'ho estàs preguntant a mi, a Sant Cugat del Vallès, que en la població veïna de Cerdanyola del Vallès hi havia la intenció de construir el centre comercial més gran d'Europa. I no és poc. I no és poc quan en la zona nord de Barcelona doncs, hi ha un munt de centres comercials, tant a Barcelona com a Barberà, hi ha moltíssims, i evidentment és un atac. Per què? Perquè estem jugant amb normatives i realitats diferents. Nosaltres, quan els nostres associats, les associacions de comerciants, són voluntaris. En canvi, un comerç que s'instaura en un centre comercial obligatòriament ha de formar part d'aquesta, diguem, associació de comerciants que hi ha dintre del centre comercial.
Fixa't, Toni, que doncs, en Jesús parlava d'un tema que és molt interessant, que és fa mal, però poden conviure sempre i quan siguem capaços, entre tot, de posar-li unes limitacions. No? Si volem mantindre, en un país on, malauradament, hi ha moltes coses que estan subvencionades i finançades, no parlem de les de bé, sinó parlem de les de A, seria molt trist que no poguéssim legislar per tal de poder mantindre aquest model de comerç que és molt típic del nostre país. No? De fet, fixa't que Avui, a propòsit, hem portat al programa tres gerents d'associacions, eh? És a dir, els responsables d'aquestes associacions que deia abans en Jesús, que són les persones que estan, juntament amb la presidència d'aquestes associacions, doncs al càrrec d'un munt de tasques que fan els comerciants, no? A mi m'agradaria que per tothom, no?, que no és comerciant, no?, explicar, que ens expliquessin una miqueta en què consisteix una associació, no? I, si et sembla, comencem, doncs, amb en Roger, no? Roger, què és una associació? Associació de comerciants. Què és una associació de comerciants com la teva, la de Comerç Vic?
Una associació de comerciants no deixa de ser una organització sense ànim de lucre, en la qual nosaltres representem, a Vic, representem 320 botigues, bueno, botigues i empreses de serveis. Aleshores, nosaltres el que treballem és des d'un punt de vista d'empresa i des d'un punt de vista de comerç en relació a la ciutat. Des d'un punt de vista d'empresa, el que intentem és dotar d'unes eines perquè el comerç sigui competitiu. Els hi donem formació, els hi donem assessorament, els hi donem comunicació, els hi donem eines de fidelització perquè puguin dirigir-se al seu client i puguin fidelitzar el seu client. Això des d'un punt de vista intern. I, a més, els hi fem aquest acompanyament de la transformació que està patint el comerç avui en dia perquè comprenguin i entenguin els nous comportaments de consum, etcètera, etcètera. I, per l'altra banda, cara fora, i és per la responsabilitat que també el comerç té envers la ciutat, perquè, com molt bé deies tu abans, el comerç dona llum, dona vida, és vertebrador de ciutats i, per tant, no deixem de tenir-hi un vincle natural amb la ciutat, doncs les associacions el que també ens dediquem una mica és a promocionar i dinamitzar els espais on hi ha el comerç, que és normalment on són tots els carrers de la ciutat. I, per tant, també treballem des d'una forma externa, una forma visible, cara al consumidor, sobretot, i d'una forma col·lectiva.
Cristina, si fos jo un associat de Centre Vila, de Vilafranca, quins avantatges tindria? Què és el que m'ofereixes com a associació?
T'ofereixo, doncs, tot el que ha dit el Roger, assessorament, acompanyament, fidelització pels teus clients, pla de serveis, les negociacions col·lectives per optimitzar al màxim tots els recursos sobre les necessitats que té un establiment. I una cosa també molt important és som els seus interlocutors davant qualsevol problema que puguin tindre de cara, doncs, a l'administració local o a l'administració de la Generalitat, qualsevol cosa. Vull dir, tenim advocats, disposem, doncs, de serveis jurídics, gestories, els donem pràcticament un pla integral. D'alguna manera formen part, diguéssim, d'un col·lectiu, d'un tot.
Jesús, i des d'un punt de vista de gerent d'associació, tu creus que en el nostre país hi ha prou força associativa? És a dir, que la gent, en aquest cas els comerciants, entenen l'importància que té, doncs, com deia molt bé la Cristina, anar junts de la maneta, perquè no és el mateix anar tu sol a l'Ajuntament a dir que porta la cera aixecada un any, a dir que som 200 o som 300 o som 100 els que anem a parlar amb aquell Ajuntament, perquè imagina't el que passava alguns ajuntaments al nostre país, no? que hi ha una rua de Carnestoltes, o hi ha els Reis, que passen per una zona que no és la zona comercial. T'imagines que pogués passar això? Perquè la gent és conscient, els comerciants són conscients de la importància que té l'associacionisme al nostre país?
Home, si mirem per xifres, hauríem de dir que no, perquè la mitjana de Catalunya d'associacionisme a les poblacions està al voltant, abans parlàvem amb en Roger, entre un 25 i en nombres màxims parlem d'un 40%. Si pensem, i per això deia jo que jugàvem en diferents lligues, que un centre comercial té el 100% dels locals associats, doncs això ens demostraria que no. Però realment jo crec que sí que hi ha una mica de consciència. El que hem de veure és la realitat de cada comerç. Nosaltres sempre comptem com a comerç, servei i restauració, i la realitat de cada un d'aquests tipus de negoci és molt diferent. Però jo crec que sí que som conscients, i cada vegada més, la feina que fem des de les associacions. Jo, afegint una mica el tema que deien els meus companys, jo diria, resumint-ho, que les associacions de comerciants són el departament de formació i el departament de màrqueting dels comerços a les ciutats. O sigui, realment fem aquesta tasca, a part de moltes altres, eh? Com deia abans també la nostra companya de Vilafranca, ajudem també a que els municipis apliquin polítiques comercials en el territori. Ajudem, perquè som els interlocutors. Llavors, som un interlocutor únic davant de tot el teixit comercial d'una ciutat. Per tant, a part de la les campanyes de promoció que fem, moltes iniciatives. L'altre dia, diguem, amb una certa gràcia, veia una notícia a TV3 de que l'Ajuntament de Barcelona ha tingut una iniciativa de geolocalitzar no sé quants cents de comerços a la ciutat. I jo pensava, ostres, la nostra potència d'un municipi de 80 i pico mil habitants, l'Associació de Comerciants ja ho ha fet, i fa 2 anys. Hem creat la nostra pròpia aplicació mòbil, no és una iniciativa de l'Ajuntament, sinó és de la pròpia associació. Ara estem treballant amb una targeta de fidelització per als nostres associats, que serà absolutament gratuïta, tant per l'associació com pels comerciants. Per tant, estem fent molta feina i molt bona, i cada vegada crec que té més visibilitat.
Doncs molt bé, les 5 de la tarda, 44 minuts, mancant ja 15 minuts per les 6 de la tarda, i els vull dir una cosa a tots els comerciants que ens estan escoltant arrel de Catalunya i també a Andorra. Ja ho veieu, i ho estem fent amb tot tipus de carinyo, no? A Ràdio Estel també estem amb tu.
A Ràdio Estel estem amb tu.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Oye, ¿has visto los smartphones de BlueSense? Tienen 13 megapíxeles y puedes ponerle 2 tarjetas SIM.
Lo sé, yo tengo el SmartFit. Es súper ligero. Tiene 4 núcleos y 20 gigas de memoria. Me ha costado solo 179.
Pues el Smart Pro está a 199 y tiene 8 núcleos. Ahora mismo me lo compro en la tienda online de BlueSense.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Atenció, Cristina, segueixes amb nosaltres, no? Cristina.
Sí, estic aquí.
Molt bé.
Estic aquí.
Anem a fer una valoració. Comences tu de la campanya de Nadal. Com ha anat?
Bueno, molt positiva. Sembla el que, bueno, hem comentat abans, no? Que sembla que és una repuntada del consum en aquestes dades. Sí que realment la campanya ha anat bé, però ha arribat molt tard. O sigui, ha sigut una campanya de Nadal bona, però portàvem arrossegats uns mesos bastant crítics, els mesos d'octubre i novembre bastant crítics.
I a Sant Cugat com ha anat, però, Jesús?
Bueno. Puc repetir el mateix que ha dit ella. També bé, va començar tard i les expectatives eren bones. Si s'han complert, sempre tirar coets, eh? Cuidado.
Roger?
Bé, la campanya de Nadal ara actualment són pràcticament 1 o 2 setmanes màxim de vendes, però sí que hem de dir que el que representa és un 25% de la facturació de l'any per les botigues. Per tant, sempre és important una campanya de Nadal, eh?
Fixa't, Toni, a més, que hi ha una cosa molt important, eh? Que quan parlem de campanya de Nadal, en aquest cas, aquests 3 ajuntaments i molts altres al nostre país no només tenen les botigues obertes i els ajuntaments engalant els carrers, sinó que són les associacions les que s'encarreguen de fer un munt d'activitats... un munt d'activitats per promocionar, dinamitzar. És a dir, quan parlava abans en Jesús que hi ha 2 models, a vegades en alguns mitjans de comunicació, 2 models enfrontats, un centre mega comercial amb un munt de llums i gent molt divertida, i després una senyora amb una botiga antiga que ven teles, entremig d'aquests dos hi ha un model actiu, participatiu, i jo crec que molt, molt dinàmic, que és el de moltes ciutats i pobles del nostre país. Per això també crec que és important, doncs, no només parlar d'una campanya de Nadal, doncs, que ha estat bé, sinó parlar d'una campanya de rebaixes que doncs, ja fa uns dies que ha començat, però encara ens queda una part potent, no? Si et sembla, doncs comencem per en Jesús de Sant Cugat. Jesús, com estan anant aquestes rebaixes? Com respira el comerciant de Sant Cugat?
Està respirant bé. La veritat és que inclús jo diria que millor que la campanya de Nadal. Si estem parlant d'una pujada, com deia el Roger, entre un 1 i un 4%, crec que les rebaixes les acabarem, perquè encara és molt aviat, eh? Les rebaixes acaben el 6 de març, però les acabarem molt bé, possiblement per sobre d'aquesta xifra. O sigui que estem molt satisfets de com estan anant.
Cristina, les rebaixes?
Sí, les rebaixes han començat bé, han començat fortes, i esperem que hi hagi una continuïtat fins a l'acabament de les rebaixes. Esperem que segueixi així, en tendència.
Jo he escoltat, Roger, que a Vic oferiu descomptes del 40%.
Ha sentit bé, i més ara que ja estem en segona setmana de rebaixes. Però respecte a la valoració que en fem de les rebaixes, mira, hi ha una màxima en el comerç, que quan la campanya de Nadal va bé, normalment les rebaixes d'hivern també solen anar bé i se segueix una mateixa dinàmica de bones vendes.
Doncs molt bé, atenció en aquest tema, estimats amics. Aviam, hi ha en aquest moment un aspecte important de debat al sector, que és la normativa d'horaris comercials. Tenim una llei que és per Espanya, per dir-ho d'alguna manera, però bueno, Catalunya també és Espanya, i per tant és la llei catalana, no? En definitiva, dos models diferents d'entendre el comerç. I amb això què passa, Cristina?
Aquesta llei ens porta molts mals de caps. El comerç urbà no pot assumir de cap manera aquesta desregularització. Hi ha en aquest moment un descontrol, tant amb això com amb la normativa aquest any de rebaixes. Vull dir, molts establiments van començar les rebaixes al mes de a mitjans de desembre, que realment és quan s'espera la campanya, és quan el comerciant d'alguna manera pot pagar el que és la temporada. O sigui, portem una... Entenc que aquí és on ens perilla el nostre model, la nostra estructura de comerç, aquest model mediterrani. És el gran perill que tenim és la desregularització del que és les normatives d'horaris, les rebaixes i qualsevol normativa que ens ve atacada per un altre model que no és el nostre.
Molt bé. Roger, a Vic què passa?
Bé, primer de tot, jo estic molt sorpresa que s'hagi originat un debat respecte als horaris comercials, perquè fins ara jo crec que teníem un equilibri molt interessant de models entre el que era gran superfície, els interessos de la gran superfície, amb els interessos del comerç de proximitat. Jo penso que és un debat estèril en tant que el comerç ja obre 72 hores a la setmana. No hi ha cap associació de consumidors que hagi reclamat mai que no ha tingut temps per anar a comprar, o sigui, a més tenim les excepcionalitats d'algun tipus de sectors pels quals fins i tot també poden obrir cada diumenge, etcètera, etcètera. I que al final qui vulgui comprar-se una camisa a les 3 de la matinada, doncs si vol té un canal a internet per fer-ho, no? Per tant, és un debat el tema dels horaris comercials que al final el que fa és perjudicar seriosament el petit, no? I en aquest cas és el nostre comerç, que és el comerç que representem.
Jesús, Sant Cugat, per finalitzar aquest apartat.
Pensem igual que els nostres companys. Està molt clar que són lleis que venen des de Madrid, però també, en certa manera, per transposició de lleis europees. Respecte al tema de Nadal, hem de tenir en compte una cosa, i és que a Europa no celebren la festivitat de Reis. Per tant, per ells, la campanya de Nadal acaba el dia 25. No fan més celebracions. I això ens ho estan portant cap al nostre país, quan nosaltres la realitat és absolutament diferent. No pot acabar mai una campanya de Nadal el dia 25, perquè encara queda la festivitat de Reis, regals, i ells la tenen concentrada i nosaltres no. Per tant, en quant a les rebaixes, això, en quant als horaris, em torno a repetir com ells, de que el petit comerç no pot fer aquestes rotacions que poden fer les grans cadenes i les grans botigues, i respecte al tema de festius, pensem que en 10 festius que es pot obrir actualment hi ha més que suficient. Abans eren 8, per culpa d'aquesta llei hem hagut d'ampliar a 2 més que decideix cada municipi, però també ara ens hem de posar una mica tots d'acord, perquè això ha sigut un caos i ara el consumidor no sabia quan podia anar a una botiga, quan estava oberta, quan no, quan estava oberta a Barcelona, quan a Girona, quan a Vic o quan a Sant Cugat o quan a Vilafranca.
Fixa-t'hi, Toni, que és un tema que al final estem parlant de dos models diferents, i cadascú l'ha d'entendre com vulgui. Per un costat hi ha un model d'una llei que ve de Madrid, que diu que s'ha d'obrir, i s'ha d'obrir molts dies i molts festius, i per una altra banda hi ha un model català, com deia abans la Cristina, un model de comerç mediterrani, de petit empresari, que per tant no pot suportar obrir 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. jo crec que hauríem de fer, o hauríem de començar a pensar en plegar, no?
Sí, perquè el temps passa molt ràpid.
Sí, si no vindrà el company de les notícies, que sempre ens treu de l'estudi gairebé.
Més bé, que així serà un titular de cada un.
Sí, no? Més que res, un titular d'acomiadament, no? Escolta, com veiem el comerç de proximitat? Seguirem tenint botigues als municipis mitjans, petits, grans del nostre país?
Evidentment, continuarem tenint botigues en tant que continuarem tenint ciutats. Vull dir, al final, les botigues és un espai físic necessari pel que representem com a població i com a societat. Jo penso que, al final, el futur del comerç està primer, el comerç urbà em refereixo, perquè entengui el multicanal, ha aparegut una nova eina que és internet, i nosaltres això ho hem de saber interpretar. Segon, ha canviat l'hàbit del consumidor, ara el consumidor està molt més informat que abans, i, per tant, és molt més exigent del que era abans. I tercer, l'especialització. Sabent que poden anar a buscar preu a la gran superfície o a internet, el que ara ha de procurar el comerç és especialitzar-se.
Cristina, com veus el futur del comerç del nostre país?
Jo el veig que té que ser-hi, és vital. No podríem entendre una ciutat com la nostra sense comerç. I, bueno, el que ha dit el company, el Roger, és cert. Estan molt més informats, però tenim una cosa que és molt important en aquest moment, que és l'assessorament individualitzat que dona el comerç, aquest tracte, que això és el que realment ens marca la diferència. El tracte personalitzat, aquesta simbiosi que hi ha entre client i comerciant, que això mai ho podrà tindre a l'altre model de comerç que està convivint en el nostre actualment.
El comerç de proximitat estima i pot estimar, eh? Jesús.
Escolta, repeteix aquesta frase, eh? Que, no, escolta, això m'ha encantat. A veure, repeteix-la, sisplau.
El comerç de proximitat estima i, a més, vol estimar, no?
Molt bé, Jesús.
Jo afegiria que, a més, el comerç de proximitat, el comerç urbà, ens dona la diferenciació de les ciutats. Jo estic cansat d'anar a Barcelona i plantar-me a París i veure el mateix, o anar-me'n a qualsevol capital europea i veure les mateixes botigues. Si mantenim el comerç urbà, el comerç aquell que només hi ha amb 3-4 poblacions, no les grans cadenes, és una diferenciació que a nosaltres ens és molt útil i com a país és un model que no podem abandonar.
Jesús, moltes gràcies per haver vingut. Cristina, igualment. I Roger, us esperem una altra vegada, no? I a tu, Jordi, ja ho saps, ets imprescindible cada 15 dies.
Moltes gràcies.
A Ràdio Estel estem amb tu. Hortet del Baix, l'experiència de generacions de productors del Baix Llobregat a la teva taula. Les fruites i verdures més fresques directes a casa teva. I, a més, envasats ecològics, bio i de comerç just. Fes la teva comanda recent collida a hortetdelbaix.com i si ens truques de part d'Estem amb tu, al 93 637 68 89, descompte del 20% en la primera compra. hortetdelbaix.com, el pagès directe a casa.
T'agraden les maquetes? Doncs visita'ns a Models Fair, la veritable casa de maquetes. I tenim de tot, maquetes d'excalèctric, ferroviàries, i no només això, sinó que les arreglem, redecorem, actualitzem i fem per encàrrec. A què estàs esperant? Truca'ns ara mateix al 663-72-69-10, 663-72-69-10, o visita'ns a www.modelsfair.cat.
Encara no has provat el Davall, el nou restaurant del Palau de Congressos de Lleida? La nostra cuina de mercat amb un toc d'autor et sorprendrà per la seva qualitat i el seu preu. Vine al Davall i tasta els nostres menús. L'executiu per 14,50 euros o el menú degustació i el d'arrossos per 24,50 euros. La cuina del Davall t'enganxarà. Reserves al telèfon 973-2208-81. 973-2208-81. Hot time, summer in the city, back of my neck. A Bellvís, Senior Residències. Residència i centre de dia per a gent gran. Un equip amb més de 50 professionals. El millor servei i el millor preu. 1.593 euros, IVA inclòs. Truca'ns al 973 56 51 87. 973 56 51 87. O vine a veure'ns. Residència Senior de Bellvís. Com a casa.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha.
Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Doncs, senyores i senyors, bon cap de setmana a Catalunya i Andorra. Que sigueu feliços, no queda més temps, eh? Us ha parlat el vostre amic Toni Guerrero. Fins al dilluns, si de vol. Per cert, molta prudència a la carretera. Hi ha neu, hi ha gelades. Molta prudència a la carretera. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.